like show business, like no business I know.
11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa de dimecres 29 de gener de 2014. Per tant, toca fer una miqueta de comèdia. Bé, una mica no, fem molta comèdia amb l'Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, Sergio. Estic molt content d'estar aquí, com sempre, aquesta és la veritat, perquè vol dir dos coses. Una, que estem vius nosaltres, i l'altra, que està viva la comèdia, el teatre, les arts escèniques, la música, la dansa, etcètera, etcètera, etcètera. Malauradament, hem de dir, i hem de comentar, m'agradaria comentar i dedicar aquest programa a una persona que ens ha deixat el dilluns passat. Es tracta de Pete Seeger. Que dir Pete Seeger és, per moltíssima gent, per moltes generacions, parlar d'un home compromès amb la vida i també compromès amb la música. Un gran musicòleg, un home doncs, que va fer de la música country, de la música, sobretot de denúncia, de música folk als Estats Units, va ser un avançat, un estudiós, deixeble de Woody Guthrie, i una persona que va tenir a la vegada la seva descendència, i un d'ells doncs, seria en aquests moments el gran boss, que li deu molt a Pete Seeger. Pete Seeger va ser, com deia, un home compromès, un home defensor dels treballadors. Als Estats Units deien que evidentment era comunista. Jo la veritat és que no ho sé si era comunista o no era comunista.
Falta que no digués el que pensava el poder perquè fos comunista, eh?
Bé, en qualsevol cas era un home compromès amb els treballadors, compromès amb les causes dels drets civils, perseguit pel senador McCarthy, com és natural, i amb una força personal extraordinària que l'ha fet viure fins als 94 anys d'una manera activa, gairebé activa, fins a l'últim moment. I en aquest cas jo vull aquest homenatge perquè em sembla fonamental. Aquí a Espanya va haver-hi seguidors, a Catalunya molt més, com passa sempre en aquests casos. Un gran amic va ser en Raimon, va ser un gran amic del Pete Seeger, i el va aconseguir que vingués aquí a actuar una sola vegada, ja quan era molt gran, i ho va aconseguir quan en Franco s'havia mort, perquè Pete Seeger deia que no aniria a Espanya mentre no estigués mort el dictador.
Era coherent.
Era coherent i, a més, havia treballat molt amb la música de la Brigada Lincoln, o sigui, els homes dels Estats Units que van venir a la Guerra Civil a lluitar a favor de la República i en contra doncs, dels que s'havien aixecat amb la Civil Internacional, és a dir, els feixistes. I dit això, doncs hi deixem un record per sempre i aquesta música que és molt significativa del gran Pete Seeger. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I ara lligant, tenim la música nord-americana i ves per on tenim un acompanyant, tenim un visitant, tenim un convidat aquí al costat que presenta aquest diumenge una tarda americana. Gerard Claret, molt benvingut al programa.
Moltes
Estic
gràcies.
Estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres.
Jo també, de ser-hi.
Ja ho saps. I m'agradaria que ens parlessis d'aquest concert que prepareu el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori i que porta precisament aquest títol, Tarda Americana.
Bé, jo no sóc americà, sóc andorrà, com estàs molt bé, i l'orquestra és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. És un programa que una producció que vam presentar en el festival Narciso Yepes d'Ordino, d'Andorra, a la tardor, a l'octubre passat. Allà es va presentar com a nit americana, perquè el concert es feia a la nit. Aquí es presenta com a tarda americana, també hauria pogut ser matinal americana, això és lo de menys. El que és important és que jo crec que és un concert de música americana de dos grandíssims compositors que ja són uns clàssics, no? Bernstein i Gershwin. Bernstein, com tu saps perfectament, un grandíssim compositor, un grandíssim director, un home molt ficat en el camp de la pedagogia, també,
no?
Un gran divulgador de la música, un músic complet, vaja, I Gershwin, un gran músic del jazz, un compositor que ha deixat melodies aquelles que tothom té en el cap, no? I que tothom té, tothom escolta i tothom reconeix de seguida, no? Per tant, el programa és això, és una tarda de música americana. Jo crec que, penso, vull creure que l'horari aquest del diumenge a les 7 de la tarda és un bon horari, perquè a mi em sembla que quan la gent ja els ha passat la mandrona de, després del dinar del diumenge i la siesta que pots arribar a fer o que sigui, i bé, a les 7 de la tarda em sembla un horari perfecte per dir, va, anem a donar una volta i ens passem pel Teatre Auditori i tenim una hora de música. A les 8 i quart, tothom al carrer, tranquil·lament, per poder anar a descansar, per encetar bé la setmana del dilluns, no? I el programa està dissenyat com un capicua. Bernstein, Gershwin, 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 Bernstein, és un programa, com dic, d'una hora de música sense descans, i és una mica el mateix principi. Comencem, l'orquestra comença amb una peça de Bernstein, en Make Our Garden Grow, que és una peça de l'òpera Càndid de Bernstein, la corda sola, som 15 instrumentistes de corda.
Òpera que, per cert, aquí no l'hem vist.
No.
L'hem vist mai.
No. Curiós, sí, perquè és una gran òpera.
És una gran òpera.
Sí, sí, sí. I després hi ha amb nosaltres a l'escenari amb el gran clarinetista, amb el Michel Letiec, que és el director del festival des de fa molts anys, del festival Pau Casals de Prades,
i amb el molt, qual... molt vinculat a la teva família.
Sí, i tant. I amb el qual, amb el Michel, m'uneix una amistat personal i musical, artística, des de fa molts anys que col·laborem junts, que hem fet concerts de música de càmera, l'hem convidat diverses vegades a l'orquestra com a solista i ens entenem molt bé, hi ha una complicitat amb nosaltres a l'escenari que estic segur que això és el que intentarem transmetre i estic segur que és el que la gent podrà captar, no? El bé que ens ho passem a l'escenari. Llavors ell comença a participar en un arranjament d'una suite de concert per clarinet i cordes de Porgy and Bess, de Gershwin, amb un arranjament que realment jo crec que està molt, molt lograt, no? Després l'orquestra, deixem descansar el Letiac una miqueta i l'orquestra tornem a fer una cançó, és una cançó molt curta perquè tothom coneix, The Man I Love, de Gershwin, amb un arranjament de la seva germana, de Ira Gershwin, i acabem el concert, tornem a convidar a l'escenari l'amic Michel Letiec amb un altre arranjament, una petita suite de West Side Story, evidentment, de West Side Story, qui no ha vist la pel·lícula West Side Story, amb música de Bernstein, no? Per tant, penso que és això, és una tarda amb una gran música, amb música, evidentment, amb estil jazzístic, no? I amb uns arranjaments, per mi, molt ben fets per clarinet i la nostra formació que ens presentem aquí amb una orquestra de 14-15 músics de corda. Per tant, animo la gent, això, a venir a disfrutar d'aquesta tarda inoblidable de música americana.
Bé, veus que...
Carai, tu, eh?
Veus que el Gerard hi ha afegit l'inoblidable, cosa que fa molt bé, que fa molt bé en fer.
Sí, perquè el que no vingui ho superarà.
De tota manera, Gerard, jo diria tot això seria fantàstic i esperem que no hi hagi, que no coincideixi cap partit de futbol. Sergio.
Que és, a veure...
No, perquè...
Amb el Barça hi haurà jugat, perquè juga demà, i això ho tinc molt controlat.
Controlat. No, sí, això és important.
Controladíssim.
Això és important, eh?
El Barça juga el dissabte a les 4, i jo tinc un concert a les 7. Tinc un recital en piano a Gualba, amb sonates de Beethoven, a les 7. Per tant, ja, potser fins i tot tinc temps de veure un concert del Barça i després el concert a les 7.
Per tant, a més, el que passarà és que la gent, com que estarà eufòrica perquè ho haurà guanyat, doncs aleshores encara hi aniran més ganes.
Sí.
Eh? Escolta'm, escolteu una mica de música. Bé, no cal dir que estem escoltant l'obertura de Porgy and Bess, de George Gershwin. Tu abans comentaves el fet del Bernstein com un gran músic, un gran compositor, un gran director, un gran divulgador, no, va fer aquests programes mítics de la televisió nord-americana pels nens, aquells programes que van ser a la vegada l'exemple per moltíssimes televisions del món per poder-ho fer, per tant això està claríssim. I després Gershwin és un autor que es va començar doncs en aquell barri dels compositors i de les agendes i les agències d'artistes de Brooklyn i de Broadway, i que amb el seu germà va crear un tàndem tant d'al·lucinant de... Però després que va voler fer alguna cosa més, o sigui, el que va intentar és ser un músic, diguem-ne, entre cometes, de clàssic. A mi aquest concepte clàssic sempre em sona una mica raro, perquè diria que el clàssic és una cosa que ja ha passat, podríem dir, i aquell altre concepte de música culta, sí. és una barreja. Jo et dic això, Gerard, sí. perquè tu ets una persona que, a part de ser una persona absolutament humil, aquí, Sergio...
Això és un punt important que ens ha de destacar.
Tenim un personatge que és molt especial, perquè un artista generalment tendeix a una altra cosa, i en Gerard no. A part d'això, tu ets un home que has tocat, has permès, podríem dir, d'una forma... Uh-huh. fer un tipus de música, en aquest cas amb la Onca, que és una, és una orquestra que tu... Que
va, fa 20 anys, ja, sí.
Que vas fundar i que vas néixer. Fer coses amb l'orquestra que s'escapin una mica, diguéssim, de la cosa tirillada. Mm. Pot ser molt bona, que pot tenir molt nivell, però has volgut fer jazz, has volgut fer... has volgut unir... O sigui, quan t'han fet un tipus d'oferta per poder fer una col·laboració, t'hi has apuntat de seguida.
Això és el que explicava jo l'altre dia quan vam fer la presentació, quan es va fer la presentació de l'auditori, no? Que des d'aquest punt de vista la relació que nosaltres tenim amb l'auditori de Sant Cugat és magnífica, i que sempre dic que ens fan propostes que són molt engrescadores i que nosaltres ens liem la manta al cap i endavant, perquè amb això, amb el que tu deies, no? Jo sóc un músic de formació clàssica, evidentment, i a la meva època estava mal vist fins i tot que els músics clàssics pues, poguéssim escoltar o interessar-nos per altra música. Jo crec que el pitjor que se li va fer a la música clàssica és anomenar-la música culta. Per què se'n va dir música culta? Perquè és la que s'ensenyava, diguem, no? Per sort, ara, aquí tenim l'Escola Superior de Música de Catalunya, que saps que jo vaig dirigir durant els seus primers 5 anys.
Ah, no volia recordar-ho, sí. però al final...
No, si ho veia no me'n recordo. Jo només me'n recordo les coses bones. No. I però jo crec que en l'Escola Superior s'hi ensenyen totes les músiques, i jo crec que això ha fet canviar moltes coses, i a mi també em va fer canviar, no? També quan vaig descobrir els grans professors que hi havia, evidentment, en el Departament de Música Clàssica, que ja els coneixia, però també en el jazz, la música moderna, la música tradicional, no? I bé, diguem, això correspon ni més ni menys que la meva evolució també com a músic, com a persona, de descobrir d'altres músiques, i per tant, per sort, crec que això ara està canviant, i que... Les músiques són això, són les músiques, cada una, no s'han de comparar tampoc entre elles, cada una té la seva característica, cada una té la seva funció, cada una té el seu públic fins i tot, però per sort crec que també això també està canviant, i el públic pues, s'interessa en diverses músiques. I ara els músics professionals del món del clàssic jove s'interessen i toquen tots tipus de música, crec que això està bé, no? En quant al que deia sobre Gershwin, jo comparo, salvant totes les distàncies, jo el comparo una mica també amb Piazzolla en aquest sentit, no? Que Piazzolla, com saps, és un músic, diguem, del món del tango, però que també està molt ben considerat i que ha deixat per mi, jo m'atreveixo a dir que és un dels meus compositors que tenen un lloc important en el meu concepte.
Tu has interpretat diverses vegades.
Sí, molt, no? I, curiosament, quan parles amb gent del món del tango a vegades, en fi, amb argentins, de la pàtria de Piazzolla, et deien que Piazzolla estava mal vist dins del món del tango perquè es volia una mica, d'alguna manera, endinsar en el món de la música que en diem culta, no? I que, per altra banda, també dins del món de la música culta, llavors també tampoc estava massa ben vist perquè provenia del tango. És una mica el que passa també amb els compositors de pel·lícules, no? Els compositors de bandes sonores, que n'hi ha grandíssims compositors i que també, segons com, dins del món del clàssic, els compositors, diguem, tradicionals, també els veuen com si fossin gent rara, no? Jo crec que la música, cadascú l'ha de viure la seva manera i cadascú s'interessa per la música que a ell li arriba i que li sembla una bona música, no? Evidentment, la música clàssica té unes facetes que són, és com la poesia. A veure, la poesia no està tampoc a l'abast de tothom. Doncs la música de càmera, pues, tampoc està a l'abast de tothom. Llavors, no podem pretendre que un concert de música de cambra potser ompli un auditori de 2.500 places, però això tampoc potser fa falta, no? O de, fins i tot de 700 places. També amb això jo sempre dic que el cinema, que és un art molt popular, que han fet, ja no hi ha grans cinemes. Tenim multisales amb cinemes de 150 places, 200 places, 250, però, no? I en canvi aquí fem, apa, fem un auditori, que Sant Cugat està bé la mida, però fem auditoris a Barcelona, 2.500 places, has de fer produccions per omplir cada vegada 2.500 places. Jo crec que la cultura autèntica és que un diumenge al dematí hi hagin petits concerts i que amunt hi hagin 80 persones, l'altre n'hi hagin 100, l'altre n'hi hagin, evidentment, un auditori n'hi podria haver 2.000 persones, però no fa falta sempre que estem esperant el gran esdeveniment o la gran producció que costa molts diners i que has de voler convocar cada vegada 2.500 persones. Jo crec que això és una mica absurd.
Vosaltres en el teatre d'Andorra feu l'auditori, feu una temporada regular,
sí.
I la resposta és bona en quant a sí. Nivell de participació i d'assistència?
Bé, nosaltres, com molta gent, hem patit, evidentment, els efectes de la crisi moltíssim. Sobretot fa 2-3 anys va baixar les produccions molt. Però, bueno, diguem, vam fer unes actuacions des del patronat de la Fundació de l'ONCA, vam canviar la manera de funcionar, que va ser molt complicat, ara funcionem per produccions, però bé, jo crec que degut a que les coses es van fer bé des d'aquest punt de vista, des de gerència, l'any passat vam duplicar l'activitat de l'ONCA, no?, en relació al 2012. És cert que havíem baixat molt, però bé, no, de totes maneres vam duplicar. I va ser una cosa important, va ser la creació de l'ONCA Bàsic, que és un format de música de cambra, que són propostes que sorgeixen dels mateixos músics de l'ONCA, i en van sorgir l'any passat, el 2013, en van sorgir 12 o 13, i aquest any ens han arribat 20 propostes, no? I aquí hi ha propostes que poden anar des d'un duo de violí elèctric i cello elèctric, des d'un grup que es diuen Barrockers, que fan, hi ha, que això és fantàstic, eh? Hi ha dos violins que fan repertori barroc,
sí.
Però el continu és guitarra elèctrica, teclat i percussió.
Fantàstic.
I això funciona d'una manera realment impressionant. O hi ha un altre que és un quartet, que és Sound Boulevard, que fan temes de Led Zeppelin, de Freddie Mercury, i després hi ha també uns que fan quartets de Mozart, altres que fan sextet de Brahms, o duos de violins, etc. No? Vull dir que, i això, Andorra ens ha permès arribar a molts llocs, vinculant-ho, en aquest cas, amb el patrimoni d'Andorra, amb edificis que no sempre és l'Auditori Nacional, que està molt bé. No, no, és anar nosaltres en llocs on la gent, i això fèiem això, doncs citàvem, reuníem, doncs això, 80 persones en una casa-museu, de Casa Areny Plandolit d'Ordino, sí. O en diferents escenaris, o a la Farga, i diferents escenaris, i això jo crec que ajuda a captar públic, perquè has d'anar on hi ha la gent, no has d'esperar que sempre convoquis i vingui la gent al teu auditori, que està molt bé, però per això has de crear l'interès, has de despertar l'interès i fer que la gent, que tu et moguis a anar a buscar la gent.
De tota manera, està clar que això demana una actitud, una manera d'enfocar, que és aquesta que tu estàs explicant precisament, perquè si no, això és impossible, davant de segons quin tipus sí. De direcció, això ho veuria com un anatema, vull dir, això
és que si no t'espaviles, jo crec que sempre dic, no?, que en fi, les espècies que no s'adapten desapareixen, no?
Llavors, jo deia Darwin, això,
sí, sí, exacte, Darwin ho deia, no? I per tant, aquí, si no ens espavilem, també desapareixerem, eh? I aquí ens hem d'espavilar, que el món canvia molt, molt, molt de pressa, eh?
Tindria moltes coses a parlar amb en Gerard, perquè ell, a part de fer, doncs, la direcció... Ell, jo crec que diu concertino, concertino director, no diu director, bé, és el director... ets el director, però a més ell el concertino. Doncs a part d'això, doncs, has format grups amb el teu germà o sense el teu germà, heu fet trio, heu fet quartet, en fi, heu fet una feina, i aquesta que apuntaves abans de la direcció durant 5 anys de l'ESMUC.
Sí, va ser el començament de l'ESMUC, del 2000 al 2005, sí, sí.
És una feina que en aquell moment va ser bàsica per la continuïtat i pel, sí, que, i pel que és en aquell moment.
Això va ser una experiència, jo que és clar, he estat des de molt jove ficat en el món de la pedagogia, allò va ser una experiència que, malgrat el que deies, amb tots els problemes que hi van haver després, però bueno, això ja ens ficaríem en política i no convé.
És que va coincidir, si vull recordar, perquè va coincidir amb una entrevista que vam fer molt llarga aquí en aquesta casa, i justament feia un mes que havia passat sí, això.
Sí. Bueno, és igual, això ja està, ja, és el passat. Els ulls diu que els tenim al davant per mirar endavant, si no els tindríem al darrere, no?
Ho apunto.
Ai, no, aquesta no me la coneixia, eh? Ho apunto. Bona. Déu-n'hi-do tot el que donarà de si aquest concert, eh?
Sí, jo penso que s'ha de recomanar a tothom, tal com ha dit el Gerard, és un concert que pot donar... O sigui, és un concert que pot agradar a la gent que sigui molt entesa i molt la música, i a la gent que no ho sigui tant. És a dir, a la gent que, com deia el Gerard, vulgui passar una hora molt, molt bé, molt, molt divertida, molt interessant, i que pugui acabar el diumenge amb ganes de poder continuar anant a treballar al teatre.
És bona música, són bons arranjaments, bé, no és fàcil arranjaments d'obres que són per gran orquestra, fer un arranjament que soni bé amb cordes i clarinet. La gent reconeixeran melodies que Summertime, per exemple, no? que tothom coneix, i jo crec que és una bona ocasió per anar a disfrutar i per anar-se a omplir d'energia un diumenge a la tarda per començar bé la setmana, que fa falta.
Doncs mira, clar que sí, home, quina millor manera d'acabar la setmana que recarregar les piles per la següent. Doncs, Eduard, hem d'anar a més temes, ho saps, no?
Hem d'anar a més temes i hem de deixar que en Gerard pugui seguir també amb els seus temes.
Exacte.
Mirant endavant, sempre mirant endavant. Exacte. Gerard, moltes gràcies per la teva presència.
A vosaltres.
I espero que aviat ens tornem a trobar una altra vegada.
Vinga.
El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros.
Dos quarts de 12 del matí, seguim amb el Molta Comèdia del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i ara estem sentint, Eduard, Conxita Piqué.
Conxita Piqué i el gran tatuatge. I per què, ens preguntareu tothom, per què? Home, perquè volíem parlar d'una obra que representarà el Siglo el divendres i el dissabte vinent.
Mm-hmm. Teníem ganes que arribés.
Que torna a representar-se, perquè sí, ja ho va fer-ho, em sembla que era fa un mes, un mes i mig, i que és Carvalho contra Vázquez Montalbán. Que Vázquez Montalbán va escriure la seva primera novel·la, novel·la dic, no el llibre de poesia que havia escrit, ni d'assaig i tal, el títol era Tatuaje. I era Tatuaje a partir d'aquesta cançó, d'aquesta copla de Concha Piquer que m'estàvem escoltant, i, per tant, era una obra, una cançó que li agradava molt. No sé si li agradava molt aquesta cançó a en Joan Berlanga. Joan, bon dia.
Bon dia. Bon dia. Sí, quan l'he sentida pensava preguntar-vos si la cançó que jo sentia pel telèfon era la que sortia per l'emissora, perquè no estava del tot convençut.
No era d'espera, no?
Exacte, no era d'espera, doncs és molt encertada.
El tatuatge famós de la Concha Piquer, que l'amic Vázquez Montalbán sempre esmentava amb aquella obra genial que es deia La memòria sentimental d'Espanya. Bé, Joan, altra vegada Carvalho contra Vázquez Montalbán. Això vol dir que la cosa ha funcionat.
Sí, la cosa ha funcionat, la cosa ha agradat, amb vistes de que molta gent es va quedar fora i els comentaris i de més eren gent que volia veure-ho, doncs mira, ens hem posat d'acord i tornem.
Perquè fèieu dos sessions, jo he dit divendres i dissabte, no sé si...
Sí, ho has dit molt bé.
I és a les 10 de la nit?
A les 9.
A les 9 de la nit, al Siglo, amb un espai que presenta unes característiques que, en aquest cas, per una obra com aquesta, que jo l'he vista dues vegades però en biblioteca, em sembla que pot ser fantàstic.
És l'espai. És l'espai idoni per a aquest espectacle, sense més. O sigui, si haguessis de muntar-li una escenografia, seria aquesta.
Tu per què diries que aquesta obra pot agradar a un públic variat, a un públic diferent, o ha de ser una obra dirigida a un públic que sigui ja molt coneixedor de Vázquez Montalbán?
Evidentment, el públic que coneix a Vázquez Montalbán ho s'ho passa molt s'hi s'han identificat i és increïble la resposta de la gent.
Això és el curiós, no? Que ja és una obra que està escrita fa temps,
sí,
i que en canvi doncs, tingui aquest text que es pot identificar moltíssima gent en aquest moment,
sí,
pel que està passant.
Sí. A vegades amb aquesta feina nostra sembla que sigui un tòpic, no? Dir que agafes un clàssic i que del que parla és una cosa actual. L'altre dia, precisament, el Pere Arquilluer, presentant un amic del poble, va dir que el paral·lelisme aquest, no?, de que era una obra tan actual i havent estat escrita feia tant de temps, no? Doncs en aquest cas passa el mateix, es veu. Si és una qüestió de que t'està parlant d'uns temes que curiosament ara en aquests moments ens estan afectant a nosaltres, no? I per això la gent se sent identificada amb aquesta mena d'ironia que gasta ell, però amb profecies absolutes.
Podries explicar una mica pels oients que no l'hagin vist, no el coneguin, quin és exactament el desenvolupament de l'espectacle, com funciona?
Afortunadament, per mi, la Txell, Roda, que és la que ha dirigit el muntatge, va incorporar, per una qüestió de necessitats, quan ens ho van demanar per primera vegada, va incorporar els personatges que surten, surt la Charo, el Biscuter, Bromuro, etc. Aleshores, jo ho dic sempre que és el monòleg més ben acompanyat de la història del teatre, perquè estic envoltat amb menys 15, o ara me'n deixo algun, 15 o 17 actors, no? I això li dona un altre aire. La gent se sent envoltada de l'obra, diguem, perquè la proximitat és molt bona, a mi m'agrada molt. I el fet de que la gent estigui dintre de l'obra, envoltada de tots els personatges, doncs la fa molt atractiva.
Perquè el que diu en Carvalho és que...
El dilema d'en Carvalho, m'agrada que diguis Carvalho, nosaltres li diem Carvalho, perquè... De fet, està escrit amb L-I-H, no és Carvalho, però popularment se li diu Carvalho. I el Carvalho, el dilema del Carvalho és que l'autor ha decidit que aquest personatge ja no té raó de ser, que el seu temps ha passat, i aleshores el vol eliminar, senzillament. I clar, el dilema del Carvalho és que no vol morir, com tothom, suposo.
Clar.
I a través del discurs que fa el Carvalho... L'autor, clar, molt intel·ligent, aprofita per fer un repàs a la societat, a l'estat de la política, als escriptors també es fica amb ells, o sigui, és una mena d'autocrítica que aprofita el Montalbán per fer-ho a través del Carvalho.
I de fet de tota la seva obra, no?, en definitiva.
Sí, sí.
Fa una mica un repàs de tota la seva obra.
Sí. Sí, sí.
Doncs esperem que tingueu una bona resposta del públic, i estic convençut de que sí, i a més sabem que la cosa continua.
Sí, de fet...
Sí, la cosa continua. De fet, la resposta del públic em sembla que ja l'estem percebent, perquè hi ha molta reserva feta, o sigui que des d'aquí, si algú vol veure-ho, ha de fer la reserva al Siglo, perquè fem una mena d'entrada... taquilla inversa i coses d'aquestes, i després sí, ens anem a Lloret, ens anem a Sant Fruitós, ens anem a Vilafranca, a Vilanova, tornem a Tàrrega, que bueno, sembla ser com una mena d'anècdota, no?, perquè vam ser-hi al setembre, i curiosament la gent d'allà, el col·lectiu artístic d'allà que m'acompanya, doncs van decidir que havíem de tornar, i no sé com s'ho han muntat, la veritat, no ho sé, però es veu que tornem el mes de maig a Tàrrega.
Doncs una bona primavera que tindreu, pel que sembla, eh?
Sí, 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 anem creant. És bo perquè és un muntatge que no és anar a fer l'obra en els llocs. Hi ha una implicació amb l'actiu artístic d'allà on anem. Aquests 15 actors que m'acompanyen, o 10 o 17, no ho sé, depèn, són del lloc allà on anem a fer la funció.
Joan Berlanga, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Molt de Comèdia del Sant Cugat a Fons, i esperem que aquestes funcions vagin tan bé com han anat fins ara.
Bé, doncs gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan, per estar aquí.
Gràcies, Eduard.
He trobat una imatge dins del cap, es mou i va amb alè, et robo mil nits per...
I teníem un altre convidat avui, és el Cesc Freixas, l'únic que, Eduard, no podem tenir aquí a la taula, però
no.
Hem estat previsors, és el programa.
No, però està bé que l'hàgim pogut escoltar, i bé, que l'escoltarem ara,
sí,
perquè
exacte.
Estarà també aquest cap de setmana aquí. El casal dels joves.
Això mateix, a Torreblanca. El casal de joves de Torreblanca. De fet, com que el Cesc no es podia atendre avui en directe al Molt de Comèdia, ens hem avançat una mica i cap a les 10 i escaig el company Sergi Alemany ha pogut mantenir amb ell aquesta conversa.
Parlem amb Cesc Freixas, cantautor de Sant Pere de Riu de Bitlles, que aquest divendres visita la ciutat per fer-hi un concert al casal de joves Torreblanca a les 9 de la nit. Cesc Freixas, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Per començar, Cesc, no sé si saps que cantaràs en el que és una antiga masia, ara mateix casal de joves Torreblanca, que als anys 90 va ser ocupada per la joventut, que ara situaríem en la línia de la CUP.
Sí, m'ho havien comentat els organitzadors de l'acte, i la veritat és que és vaja, un bon context, no?, per presentar una proposta com la nostra, tant la que presentarà en Feliu Ventura, que m'acompanyarà, com la meva. Som projectes musicals que neixen en part gràcies a aquest circuit, no?, que als anys 90 i a principis del segle XXI, també a principis del 2000, ens va permetre a molts cantautors doncs, voler presentar les altres cançons, no?, en un moment on el circuit nacional obviava, no?, la cançó d'autor, potser doncs pel silenci o pel buit generacional que hi havia hagut a finals dels 90, i tocar en un espai així, doncs la veritat és que és... és un espai bastant idoni, no?, per la nostra manera d'entendre també la cultura i d'entendre els espais i la gestió de la política cultural.
Precisament, si no m'equivoco, ja fa 8 anys de la teva carrera musical, dels teus inicis, Cesc, i ara, a més de musical, també des del passat novembre, literària, diríem, en paraules per Galatea, el teu primer llibre.
Sí, aquest gener vam celebrar el desè aniversari a l'Ultregàs a Barcelona i també ho hem celebrat, diguéssim, en aquest context de l'aniversari dels 10 anys, diguéssim, que també doncs, hi ha l'edició del meu primer llibre i vaja, és un intent també de connectar, no?, les diferents propostes culturals, no?, en el terreny literari. Sempre he intentat cuidar molt la vessant literària, les lletres de les noves cançons, intentant doncs, deixar constància que en la música la part més lletrística, la part que fa referència més a la reflexió, al debat, per mi és molt important, i aleshores el fet d'escriure un llibre em permet una miqueta doncs, això, no?, complementar aquesta feina que en la música doncs, intentava cuidar.
Ha estat complicat escriure aquest llibre?
No, la veritat és que no, perquè sempre això, no?, sempre he intentat això, cuidar i posar molta atenció en redactar les lletres, intentar doncs, que tinguessin un format molt proper a la prosa poètica i també molt proper doncs, al que és la poesia més estricta, tot i que evidentment això requereix un aprenentatge i que requereix molts anys, no?, i aleshores el fet d'escriure un llibre que vingui doncs, a acostar aquest format de les cançons sense la música no ha sigut un fet natural, no?, i tenia moltes ganes d'emprendre aquesta aventura, moltes ganes també de deslliurar-me una miqueta de les estructures compositives que imposen les cançons i poder explicar moltes coses, no?, molts textos, moltes situacions, moltes vivències, moltes experiències amb aquest format, no?, i la veritat és que ha sigut una experiència molt positiva i molt agradable.
I musicalment ens tens acostumats a treure nou disc cada 2-3 anys, més aviat 2, per tant aquest 2014 hem d'esperar nou treball a la vista de Cesc Freixas.
Sí, exacte, ja hi estem treballant, tot just ara estem en la preparació de les cançons, en els assajos, i suposo que a finals d'abril, a principis de maig, sortirà el que serà el cinquè disc, que a més a més serà un treball doble, on hi haurà el nostre primer DVD d'un concert que vam gravar a principis de gener en aquesta celebració del desè aniversari que us comentava, i llavors serà un DVD acompanyat d'un disc, d'un CD amb cançons noves. I serà doncs, també això, no?, una manera de celebrar l'aniversari, una manera de compartir amb qui ho vulgui les cançons antigues en aquest recopilatori que és el disc en directe, i a més doncs, això, cançons noves amb el nou disc.
Mm-hmm, molt bé. No sé si té nom ja aquest disc.
Com, perdona?
Si té nom ja aquest disc.
Encara hi estem treballant, perquè just ara estem acabant de tancar les cançons i aleshores estem buscant encara un element, no, que ens serveixi una frase o un seguit de paraules que ens serveixin una miqueta per resumir tota la temàtica, no, les motivacions, no, que m'han dut a escriure les cançons.
Mm-hmm. Molt bé, a banda, Cesc Freixas, la programació musical del tricentenari inclou 14 grans concerts des d'aquest dijous fins al mes de juny. Com diem, el cicle arrenca aquest dijous amb el concert homenatge al general Moragues, i tu també hi participes.
Sí, això és un acte d'aquests que fa molta il·lusió, no? Perquè compartir escenari amb molts dels artistes, o alguns dels artistes, no, més representatius de l'escena musical que ens dona la nostra llengua, no només del Principat, sinó a altres indrets, com són les Illes o el País Valencià, és un honor, no? I és un d'aquests concerts que es preveu, doncs, que sigui recordat, no? Perquè es fa a l'Auditori, ho celebrem, de l'Auditori de Barcelona, es repassen moltes cançons, no, que van formar part d'una etapa molt concreta de la nostra història, que són les cançons de la Mala Cançó, i vaja, una mica serà un concert especial per això, no? Perquè són recuperar aquells himnes, no, que ja són del poble i que a més formen part de la nostra resistència, no, com a cultura i com a país.
I el concert d'aquest divendres, tornant-hi, Cesc, una banda de cantar, em sembla que en Feliu Ventura, conversareu amb els assistents, que de ben segur imagino que esperes que hi hagi una bona assistència de públic, i confies.
Vaja, suposo que sí, no, és un format molt original, no? que per nosaltres fa molta il·lusió, perquè ens permet eliminar aquesta paret, no, que a vegades hi ha entre el cantant o el compositor i el públic, no? I això ens fa il·lusió més que res, perquè també ens permet mostrar-nos propers i poder explicar històries que complementin les nostres cançons. I vaja, pel que sabem, és un cicle que funciona molt bé, i a més sabem també que la gent hi ve molt predisposada, doncs, això, no? A conversar i a preguntar i a debatre, no? moltes coses, o moltes inquietuds que nosaltres ja podem explicar amb les cançons, i que després, doncs, es pot, doncs, poder aprofundir-hi més, doncs, amb un debat o amb una espècie de xerrada o d'explicacions, no, entre el públic i nosaltres. I és això, un format molt original, que a més ens permetrà també valorar, no, quins punts de contacte tenim les propostes de cançó d'autor més compromesa, més reivindicativa del nostre país, cantades en la nostra llengua. I vaja, per mi el Feliu és un referent, no, en molts sentits. És el, crec que és el cantautor que més bé s'ha pogut connectar les noves generacions de cançó d'autor amb les de la Mala Cançó, i jo crec que serà una nit interessant per això, no? Perquè potser, doncs, podrem posar en comú molts dubtes i intentar, doncs, trobar també aquestes respostes, no, tan necessàries per aconseguir avançar també, no? Des d'aquesta actitud crítica que tant el Feliu com jo intentem mostrar a les cançons.
Serà un bon company, sens dubte, el Feliu Ventura. Cesc Freixas, moltes gràcies per aquesta entrevista, que segueixis imparable amb aquest Tocats pel Foc, i esperarem a l'abril-maig a descobrir aquestes noves lletres, aquest nou treball.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cap més pas enrere.
Jo deia el Gerard Claret, cap endavant.
Cap endavant. M'ha agradat molt aquella frase que ha fet el Gerard, eh?
Home, els ulls tenen per davant, no sé si per alguna cosa.
No sé si les apuntades.
No, els ulls estan al davant perquè no hi ha endavant.
Ara anem ràpid perquè, escolta'm...
Anem a Guillana Mael per parlar de literatura.
Sí, i pobre, i estem tallant el temps. A veure, jo només vull dir que, a part del que hem parlat, que és molt, hem parlat de moltes coses, tenim el divendres del Teatre Auditori la Sara Baras, el dissabte al Teatre Auditori la Sira Chandia, que és aquest noi basc que presenta un espectacle que és teatral musical bastant sorprenent i que el recomanem. I també a la Unió, que repeteixen Revolta de Bruixes, de Benet i Jornet, o de Fila Zero, aquest divendres, dissabte i diumenge.
I deixa'm dir una cosa, que tenim entrada, encara entrades per veure aquest espectacle de Fila Zero, Revolta de Bruixes. Tenim dues entrades dobles, o quatre entrades, segons la demanda que finalment tinguem. Qui les vulgui, només que ens faci un truc aquí a la ràdio, que ens vingui a visitar, o un correu electrònic a fons@cugat.cat. Déu-n'hi-do, quina comèdia que hem fet avui, Eduard. Hem tingut de tot.
De tot, de tot.
Però ho hem de deixar ja, que el temps ara sí ens empenya, Eduard, com sempre. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els treballadors convoquen assemblea extraordinària.